COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. El Barça de Flick va com un avió i segueix trencant registres. Encadena 7 partits fent 3 gols o més i en aquesta sèrie hi ha rivals com el Real Madrid o el Bayern de Múnich. Se'n va als 55 gols en 16 partits, una autèntica animalada. 40 en Lliga, el Real Madrid en porta 21 i 15 en Champions. Ja és el màxim golejador de la competició. Ja està el Barça entre els 8 millors de la classificació i a mesura que va avançant la temporada i en funció del rendiment de l'equip, els objectius també s'han d'anar redefinint. Vam començar la temporada conformant-nos amb que l'equip fos capaç de competir de tu a tu amb els grans d'Europa. Després el vam ascendir a la categoria d'aspirant a lluitar per la Champions i ara ja, veient com es comporta l'equip, crec que el podem situar entre els favorits a lluitar pel títol. La temporada és llarga, però crec que no és cap tonteria dir que a dia d'avui el Barça és l'equip més en forma d'Europa. Estrella Roja 2, Barça 5, ahir al Petit Maracanà, victòria contundent del Barça. El Barça de Flick guanya amb autoritat a Europa també fora de casa, una assignatura pendent les últimes temporades, dos gols més de Lewandowski, que se'n va als 19 gols aquesta temporada i es queda un sol gol del 100 a la Champions. Només Cristiano Ronaldo i Messi han trencat la barrera dels 100 gols. El Barça, que situa ja 6è a la classificació de la Lligueta, per tant en posició de classificació directa pels vuitens de final. En surt del partit el va protagonitzar Cubarsí, que va patir un tall a la cara, li van haver de posar 9 punts de sutura. En principi hauria d'estar a disposició per jugar a Anoeta diumenge. Victòria també de l'Atlètic de Madrid, 1-2 al Parc dels Prínceps. El PSG va tenir moltes més ocasions, però Correa, una vegada més Correa, va fer el gol de la victòria al darrer sospir. El Inter li va guanyar 1-0 a l'Arsenal, el Bayern de Múnich, que estava obligat també, li va guanyar 1-0 al Benfica i va perdre l'Aston Villa, 1-0 al camp del Bruges per culpa d'un penal absurd, la jugada tonta de la jornada, però això fa que el Liverpool es quedi sol al capdavant de la classificació amb 12 punts. El Barça, com us deia, està 6è amb 9 punts, el Real Madrid està al lloc 18, l'Atlètic de Madrid al 23 i es quedarien fora de competició ara mateix el PSG i el Girona. Propera jornada, 26-27 de novembre, tindrem un Barça-Brest, un Liverpool-Real Madrid, Sturm Graz-Girona i Sparta-Praga-Atlètic de Madrid. És notícia també d'aquest matí, Mbappé no va amb la selecció francesa. Sorprèn perquè no està lesionat. És oficial també des de fa algunes hores l'ajornament de l'Espanyol València, per tant l'Espanyol no tornarà a jugar partit de Lliga fins al 23 de novembre al camp del Girona. A la Copa de la Reina femenina, el Levante Badalona passa ronda després de superar 0-3 a l'Osasuna. A la Primera Federació disputat ahir, Barça Atlètic 1, Real Societat B1 i en bàsquet, Joan Peñarroya recupera Joel Parra pel Barça Baskonia de demà d'Eurolliga. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Josep Soldado i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, el Barça ja està entre els 8 primers. Ho tornem a preguntar. Aspirant o favorit a guanyar la Champions? Creieu que és aspirant encara el 70%, que és favorit el 30%. En clau Girona, us preguntem si forçaríeu Sigankov per jugar contra el Getafe. Heu votat que sí o esteu votant que sí al 67%, considereu que és millor que torni després de l'aturada al 33%. I en clau espanyol, us preguntem per aquest ajornament de l'Espanyol València. Creieu que beneficia l'Espanyol al 35%, que el perjudica al 65%. L'Héctor García està al control de so, l'Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Lo más reconfortante fue dárselo todo a los vecinos nosotras mismas, porque eso, necesitaban suavizante, necesitaban todos botas, gafas.
COPE con los afectados por la dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tiempo de juego.
¿El de la cadena? ¡Cope!
Todo preparado, una piña, el equipo de la Estrella Roja al fondo a nuestra izquierda. Está el Barça, comenzará sacando de centro el equipo español, Paco. ¡Gol! ¡Del Barça, gol! Rafinha que centra al segundo palo y el remate de cabeza que entra. Cuidado, el balón va a llegar para allá y se va a meter, va a tirar. Gol. 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 Y ahora creo que no dan fuera de juego. Gol del Ndiaye. Al palo y gol. Con la caña. Lewandowski. Gol. Primero el tiro al palo. Y con la caña desde cerca. Bueno, cuidado, el centro del circuito del balón para Pedri. Fuera, tal como venía Pedri con la zurda. Piña Lewandowski. Fuera. Las manos a la cabeza, todo el mundo, lo que ha fallado Robert Lewandowski.
Bueno, que de hecho antes de...
Lewandowski, gol. Gol. Centro de Jules Koundé después de una jugada fenomenal de Yamal también por la derecha. Rafinha, gol. Gol. Rafinha, ¿cómo se fue Jules Koundé del defensor de lateral izquierdo?
Sí, sí, está Cubarsid muy dolorido en la frontal de la pequeña y piden rápidamente a los jugadores
que le han dado un chocado.
En la cabeza.
En la cabeza con un pie, yo creo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Gol. ¿Qué me dices, Sergio? Gol. Centro para Fermín. Marca el segundo de Estrella Roja.
Anda. Dale, Oli.
Gol. El tiro desde el carril del 10.
Retirada de equipos en Belgrado, Elena.
Sí, se quedan algunos futbolistas del Barça en el círculo central celebrando que por primera
doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Cope, d'aquesta Estrella Roja 2 Barça 5, una contundent victòria del Barça que eleva els de Hansi Flick fins a la sisena posició de la classificació, per tant en zona de classificació directa ara mateix pels vuitens de final. Sintonia ens aboca grans moments de la història recent del Barça i sembla que el Barça està tornant, sí, sí. Recomanem un parell de documents postpartit. Íñigo Martínez, segon gol a la Champions aquesta temporada, segon amb la samarreta del Barça, MVP del partit d'ahir.
Estamos bien, pero tampoco hay que asomar mucho la cabeza, que aquí a la mínima que asomas te espabilan bien rápido, ¿no? Nosotros a lo nuestro, el día a día, el trabajo, las ganas, la confianza en el equipo, y esto es un verdadero equipo, ¿no? Cualquiera que salta demuestra que puede ser titular, y bueno, pues la verdad que estamos felices, estamos, está el trabajo, ahí está, se refleja en el campo, y bueno, nosotros a lo nuestro, este año puede ser bonito, así que vamos a seguir a por todas.
Temporada està fent Íñigo Martínez. De fet, tots els jugadors del Barça. També Koundé, que ahir el francès va donar 3 assistències en el partit.
Estamos muy bien. Todavía la temporada es muy larga. Hay que ir poco a poco. Pero es verdad que, bueno, estamos disfrutando, ganamos, marcamos muchos goles y al final creo que todos los resultados cada vez te dan más confianza. Y sí, vamos a pelear por todos los títulos, como todos los años, porque al final cuando está en el Barça és l'objectiu.
Busquem com és el dia després d'aquesta magnífica victòria al Barça amb l'Helena Condis, encara des de Belgrat, on ha fet nit també al Barça. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Sí, sí, aquí pendent de fer trànsit de vols a Belgrat, que, per cert, ens va rebre amb sol i continua fent sol, La temperatura és baixa, però... no sé com teniu el temps a Barcelona, però aquí s'està de mil meravelles.
No, portem un parell de dies que, a ratets surt el sol, a ratets està una mica més núvol, però no s'està malament, no s'està malament, no fa fred encara tampoc aquí. Escolta, que bé l'equip i quina victòria, amb quina solvència i amb quina autoritat,
Sí, estava content, eh? Estava somrient Hansi Flick amb els seus alumnes, perquè ara ja parlem dels alumnes de Flick. El Barça, a més, és sisè a la classificació. Per primer cop està entre els 8 millors en aquesta nova era de la Champions, l'objectiu complert, per tant, de l'entrenador, almenys de moment. I Joan, és que ho comentem, va de golejada en golejada i Maneta 2-5 a l'Estrella Roja, amb un convidat de luxe a la llotja, i era Novak Djokovic, sí. I va al·lucinar el serbi. Què dir de Lewandowski, que està a un gol del 100 d'Europa i en va marcar dos, és el millor rematador d'Europa. Un altre gol de Rafinha, que en porta 12. Un d'Íñigo, ja n'ha marcat dos de Champions de Cup, i fins i tot deia que s'ha de ser exigent, que l'equip està bé, però que s'ha de vigilar també a nivell defensiu, i s'ha de vigilar enrere. I un de Fermín, que entra 20 minuts i sempre mira porteria i acaba transformant aquest gol també, doncs, per aquesta Maneta, per aquesta golejada al Barça, que porta 55 gols en 16 partits. Aquest nou Barça de Hansi Flick surt a 3 gols per enfrontament.
No, és una autèntica barbaritat, i a més, a les últimes temporades, Helena, sobretot el Barça, quan viatjava fora de casa a Europa, li costava moltíssim. Sense anar més lluny, la temporada passada va perdre els camps, a camps com el camp de l'Anvers, el camp del Shakhtar, també, i aquesta temporada ha trencat també amb aquesta mala dinàmica fora de casa a Europa, aconseguint ahir un grandíssim resultat. Va perdre a Mònaco, però un partit amb unes circumstàncies molt particulars, jugant contra o amb 10 futbolistes al terreny de joc durant molta estona, i ahir fa un partit amb molta autoritat.
Sí, era molt important també guanyar fora de casa, ho deia Flick, a la prèvia l'objectiu està entre els 8 millors, i aquesta victòria, no?, després de l'ensopegada a Mònaco, com dius, perquè el Barça va jugar també amb un futbolista menys, l'equip està llançat, està pletòric, però els jugadors més experimentats, com Íñigo Martínez, i una mica el que es deia al vestidor, és que sí, estem molt bé, però no ens hem de deixar emportar per l'eufòria, no? Tots segueixen una mica la línia de Hansi Flick, perquè pot ser molt perillós. Ara el proper objectiu és anar-se'n a la aturada, sumant 3 punts més diumenge a Noeta. Hi han molts protagonistes d'aquesta victòria. Fèiem broma també després amb Koundé a la zona mixta, perquè s'ha disputat en portar l'MVP, que finalment va ser per Íñigo Martínez. 3 assistències, sí. Ara ja ningú li pot dir a Koundé que no és a lateral dret. I la cara negativa, Joan, negativa entre cometes, és la cara de Pau Cubarsí, que va acabar feta un mapa, eh?
9 punts, no?
9 punts de sutura, va rebre el cop d'un rival, fins i tot deia Íñigo Martínez que el va esquitxar la sang de Pau Cubarsí al camp.
Que gore, que gore.
Sí, però és que ens vam espantar, Estava a l'altre extrem del camp i vaig veure que ràpidament els companys demanaven l'assistència mèdica pel central de 17 anys. Tenia la cara tota inflada, tota inflamada. Porta 9 punts de sutura a la part de la mandíbula, se li veien també, doncs, els tacs de la boca a la part superior de la cara, però espera estar bé, per diumenge a Noeta, perquè ell no vol fallar, i aquesta dupla, aquesta parella de centrals, és que estan imparables, Joan, i han deixat els equips rivals més de 100 vegades en fora de joc.
Sí, està molt bé el Barça a les dues àrees, a la pròpia i a la rival. Que duri. Condis, sí. Bon viatge de tornada, que vagi molt bé.
Deixa'm dir-te una cosa, Joan, ja per acabar, que avui han viatjat de tornada a recuperació a Barcelona, i un detall de Flick, que per mi és molt important, perquè es preocupa per tots els jugadors, també pels suplents, perquè ahir hi ha un detall que és molt significatiu, que un cop esgota els canvis, a 15 minuts pel final, va a donar la mà un per un a tots els futbolistes que es queden sense minuts. Valde, Fort, Pablo Torre, Ansu Fati, a més dels porters suplents, i sol parlar amb ells i explicar per què juguen o no, i això també fa pinya, això també fa equip i fa família, i és molt important.
Sí, està gestionant tot de fàbula, el tècnic alemany. Gràcies, Helena.
Adéu.
Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. La imatge del dia. Pau Cubarsí, 9 punts a la cara. És la imatge d'un noi, d'un futbolista que lluita, que juga al físic, que està disposat a que el facin una cara nova, que l'inflin els morros, que el marquin els 5 dits a la cara, o com diuen en castellà, partir-se la cara, o en italià, espacar-li la faccia. I és que per competir, per mantenir el rendiment, per guanyar, has de jugar bé, has de jugar bonic, has de marcar gols, però també a vegades has trencar-se la cara. I Pau Cubarsí no només fa sortir molt bé la pilota des de la defensa, sinó que es transforma en Carles Puyol, o ser una barreja de Puyol i Piqué. Té sortida de pilota i es baralla amb el davanter rival. I a més, com el Carles Puyol, juga amb màniga curta, amb 6 graus de temperatura ahir a la nit, a diferència de Piqué, que sempre anava amb màniga llarga, encara que fos el mes d'agost. La imatge, Pau Cubací, i els 9 punts a la cara, els 9 punts que té el Barça a la Champions, camí dels vuitens de final.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gracias, Oli, por la imagen. A las 3 y 20, seguida más Champions Sports Cope.
Hay apps que te dicen si estás enamorado o midiendo tu ritmo cardíaco, y apps en las que un cardiólogo te puede ayudar a descubrir por qué tienes las pulsaciones tan altas. Como la app del Seguro de Salud de Mafre, con cardiólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
El Barça ahir a Belgrat i va guanyar també l'Atlètic de Madrid al Parc dels Prínceps. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Va tenir el PSG en moltes ocasions, però al final van guanyar els de Simeone. Al final...
Al final.
Una vegada més amb molt de correa.
Al final. I això que començaven la jornada fora del top 24 i amb pronòstic pessimista perquè la visita era al Parc dels Prínceps de París. Minut 15, l'Englet fa una langletada, aquesta paraula sí. L'he sentida a la redacció, no me l'ha inventada pas jo, que acaba l'1-0, gol de Zaire Emery. Tocava remar, però una jugada amb un doble rebot, Nahuel Molina, ahir central, fent associació amb Simeone, el fill marcava el gol de l'empat. El PSG va generar, Oblak va tornar a ser el superporter de les grans nits, i a l'últim minut, en una jugada que comença amb una gran sacada del porter, al forat, Correa, un altre cop, des de la banqueta, i a l'última jugada marcava l'1-2 el gol de la remuntada i de 3 punts que poden valdre, per què no, ben bé un accés a la següent ronda. Mil i una vegades ho ha fet, i gairebé sempre li surt bé. Ficar a Correa des de la banqueta per arreglar un partit difícil. Cholo Simeone.
Tiene el nombre de Ángel por algo. Ángel es especial, él sabe. Es difícil aceptar el lugar importantísimo que tiene dentro del equipo, que es un jugador que cuando entra siempre pasan cosas. Se lo digo, discutimos, él quiere jugar los 90 minutos como cualquier jugador, pero cuando entra siempre al equipo le da muchas cosas. Y bueno, él sabe que es importantísimo, como llamémosle, 12 del equipo.
L'altra cara de la moneda. Avui és el PSG el que s'aixeca fora del top 24, després de només una victòria i un empat en els 4 partits disputats. Luis Enrique no ho entén.
Es muy difícil de explicar una racha como esta que llevamos de 3 partidos en Champions, siendo tan superiores a los 3 rivales y teniendo 4 puntos. Es casi una broma. Pero hoy ha sido muy gracioso, entre comillas, ver cómo hemos encajado el gol. Ha sido una broma. O sea, nosotros necesitamos 20 ocasiones claras para poder marcar un gol. El rival estornuda y nos hace gol en el partido de hoy.
Salut pels estornuts. A més del Barça, l'Inter entra al top 8 després de la victòria 1-0 davant l'Arsenal. Va desnivellar a la vora del descans el gol de penal de Çalhanoğlu. I parlant de penals, hi ha coses que només li poden passar a un equip que entrena Unai Emery. Ho portava bé l'Aston Villa al camp del Bruges. Servei de porta a favor dels anglesos. El Dibu Martínez planta la bola i treu en curs sobre Minks. I el bo de Minks agafa la pilota amb les mans dins l'àrea i li torna al Dibu. Penal, 1-0 en contra i cap a casa. Només vaya penalti d'en Saliba llegir als llavis al tècnic d'Ondarribia. Una jugada que, per cert, recorda a la que va passar en un Arsenal-Bayern i que llavors
no va ser
sancionada. Efectivament, l'àrbitre aquell dia va fer un juguin. Ja estava una mica més calmat. El flash interview Unai Emery.
The mistake change everything.
L'errada ho ha canviat tot, perquè un equip com aquest, endur defensivament i jugant a casa seva, focalitza el 100% en aturar-nos i sortir en transició. En això han estat millor que nosaltres, però la clau ha estat l'errada.
Hi ha gent que pensa en aquell Arsenal-Bayern la passada temporada amb una jugada igual que no va acabar en penal.
Feina de l'àrbitre i del VAR.
What's your perspective on it? Is it what he wanted to say?
It's a word for the referees and the VAR. For me.
VAR i Apliplip. Compte amb el Brest. Arriba als 10 punts després de guanyar el camp de l'Esparta de Praga i es col·loca marca quart. És el proper rival del Barça,
sí,
no?
Sí, senyor.
El Brest. El Bayern salva la papereta per la mínima a Munic davant del Benfica. Li va costar 67 minuts obrir la llauna a Musiala. Bayern i Madrid, per cert, van de la mà a la classificació. L'Atalanta suma 3 al camp de l'Stuttgart i el Salzburg s'estrena amb victòria al camp del Feyenoord. En el partit xutxo de la jornada, Shakhtar 2, Young Boys 1. Hem fet la meitat de la fase Lliga. 4 partits, dels 8 que s'han de disputar. Una radiografia ràpida de la taula ens diu que dels 9 equips que feien el bombo 1, Liverpool, Inter, Barça i Dortmund, ja estan al top 8. El Madrid és 18è, l'Atlético 23è i, curiositat, hi ha un matemàtic polonès que es diu Piotr Klimek, que ja ha fet números per baix. Segons els seus números, Slovan, Salzburg i Sturm Graz estan virtualment eliminats. Ho tindrien gairebé impossible per passar Estrella Roja, Young Boys, Shakhtar i Bologna. I segons el doctor Klimek, el Girona té un 84% de possibilitats de quedar eliminat.
Que bé, són... pensava que anaves a dir de passar...
De quedar eliminat, de quedar eliminat.
Doncs que malament. Doncs com que estem en aquesta meitat de la primera fase, és un bon moment per fer balanç. El fem amb el Guille Uzquiano, un dels experts en futbol internacional a la COPE, que està a París. Guille, buenas tardes.
¿Qué tal,
Joan?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, estamos ya en la cuarta jornada, Ecuador de la liguilla. Yo creo que para que la cosa se ponga realmente emocionante, igual tenemos que esperar todavía un par de jornadas más, ¿no, Guille, o qué?
Sí, la verdad es que estamos todos descubriendo esta nueva competición. Creo que no sabemos ninguno cuántos puntos harán falta para meterse entre los 8 primeros, para meterse luego en el playoff. O sea, que estamos un poco tanteando, ¿no? Se van disputando las jornadas, yo creo que estamos viendo buenos partidos. Como siempre, equipos destacados, entre los españoles el Barça, el que más, y equipos que les está costando. O sea, si ahora mismo fueran los playoffs, tendríamos ahí al Madrid, al City, al Arsenal, bueno, equipos importantes que creo que nos dejarían eliminatorias muy bonitas ya de ida y vuelta, de eliminación directa, pero estamos en el Ecuador, sí. Yo creo que ya los equipos tendrán que apretar, los que están más abajo, y alguno, por hablar de algún nombre propio más, como el PSG, tiene que apretar con un calendario dificilísimo porque ahora mismo estaría fuera de los playoffs incluso. O sea que está siendo sorprendente, la verdad.
Sí, sí, porque ahora, por ejemplo, vemos a los 8 equipos, Guille, que se clasificarían directamente para octavos de final, y te diría que hay 4 que los esperábamos todos, pero hay 4 que están ahí de momento que nadie los esperaba. Sporting Portugal, por ejemplo, Mónaco, Brest, incluso Aston Villa, te diría, ¿no?
Sí, hombre, esos equipos no tienen el nombre de los otros, ¿no? Que están y que yo creo que se van a quedar, efectivamente, porque tienen más potencial. Pero bueno, yo diferenciaría, por ejemplo, entre el Sporting de Portugal, que es verdad que no es muy conocido a nivel europeo, pero ya ganó la Liga la temporada pasada, tiene a este entrenador que ahora se va al Manchester United, tiene al gran goleador de Europa, desconocido, pero que ya el año pasado marcó goles, y que Gyökeres, me refiero, y sí, que creo que se puede mantener. Otros como el Brest, por ejemplo, pues parece más difícil, ¿no? Porque es un equipo sin jugadores muy relevantes, que luego encima tiene un calendario más complicado, juega contra el Madrid, por ejemplo, en enero, o sea que algunos se mantendrán y otros yo creo que se caerán para que ahí acaben entrando pues grandes de Europa que aprieten en las últimas jornadas.
Oye, una pincelada de cómo ves a cada uno de los representantes españoles, empezando por el Barça, Guille, que está muy bien, ¿eh? Yo no sé si exageramos al decir que ahora mismo es el equipo más en forma de Europa, Guille.
Sí, totalmente. No exageramos, porque es que está, aparte de consiguiendo muy buenos resultados, jugando muy bien al fútbol. Incluso el otro día con el Español, yo el partido de Belgrado no lo he podido ver porque me coincidió con el del Atlético de Madrid de ayer, pero es que se le caen los goles, y digo que contra el Español levantó mucho el pie del acelerador, si no hubiera sido una goleada escandalosa. O sea, ahora mismo está marcando una diferencia con los rivales abismal, está bien en todas las líneas. Físicamente el equipo está como un tiro, que para mí es la principal duda, si va a poder aguantar ese ritmo físico todo el año, pero indiscutiblemente el mejor equipo de España y de Europa también.
El Real Madrid en dificultades, Guille, aunque ayer comentábamos aquí en la redacción que es capaz de acabar en el puesto número 24 y después ganar la Copa de Europa.
Sí. Bueno, ese es el miedo que tienen que tener todos los rivales, ¿no? El Madrid lo ha hecho tantas veces en Europa en las últimas temporadas que no importa tanto cómo esté en la primera parte del año, ni siquiera cómo juegue luego en las eliminatorias, que yo siempre he dicho que es el equipo que mejor compite del mundo. No le hace falta jugar bien para sacar los partidos adelante, Pero lo cierto es que, igual que hemos puesto por las nubes al Barcelona, hay que hablar mal del Madrid también, porque son vasos comunicantes. Muchas veces, cuanto mejor está uno, peor está el otro, ¿no? O más sensación de que está mal da el Madrid por lo bien que está el Barcelona. Pero efectivamente, esto demuestra una vez más que el fútbol no son matemáticas, que al equipo campeón de España, campeón de Europa, le sumas a Mbappé. Ya sé que ha perdido a Kroos y alguna otra baja importante, pero en teoría, sumándole al mejor jugador del mundo al equipo campeón de Europa, debería estar arrasando, y todo lo contrario, no se encuentran los de arriba, el equipo ha perdido solidez defensiva, empieza a haber grieta aparece en el vestuario, ¿no? Que esto siempre sucede cuando hay malos resultados, pues que si la mujer de Valverde pone en redes sociales que su marido tiene que jugar en la banda. Cosas que cuando ganas no salen, pero que cuando empiezas a perder, pues todos son problemas. Y es urgente, en los equipos grandes, dos derrotas son un mundo. Y es urgente que el Madrid mejore, no tanto para pelear por los títulos, que también, porque la distancia con el Barça en la Liga es importante y en la Champions ya no puedes permitirte más tropiezos, sino por una cierta paz social que en los equipos grandes es casi más importante que la de los resultados.
Sí, sí, se presenta apasionante la próxima cita del Real Madrid en Champions, que es ni más ni menos que en Anfield contra el Liverpool. Hoy estuviste, como dices, ayer en el Parque de los Príncipes de París. Menudo balón de oxígeno para el Atlético de Madrid,
Sí, la verdad es que fue muy inesperado, porque la segunda parte el equipo empezó a meterse atrás, a defender el empate, que era relativamente bueno, porque el París es un buen equipo en casa y además estaba apretando mucho. Pero esto que le pasa de vez en cuando al Atlético de Madrid, que defiende, y es la única que tiene en la segunda parte, gana el partido. También es cierto, como dijo el Cholo, que le había pasado lo contrario contra el Lille. Y yo acabo pensando que siempre las fases de liga o las competiciones largas ponen a cada uno en su sitio. Un día puedes merecer ganar y pierdes, y otro día te pasa lo contrario, ¿no? O sea que al final acaba igualándose el tema de los méritos. Pero a mí el Atleti me parece que con la plantilla que tiene debería aspirar a jugar mejor, a tener más el balón, a no depender tanto del acierto o no acierto del rival, sino que tiene que intentar ser protagonista, porque ayer en la primera parte, por ejemplo, cuando se le puso a tocar el balón y a combinar, acabó generando ocasiones.
Sí, sí, totalmente. Oye, y termino con el Girona, Guille, que tiene muchas bajas y que yo creo que está pagando un poco la inexperiencia en la competición, y se vio claramente anteayer en el campo del PSV, que vimos un equipo que está acostumbrado a jugar en este tipo de competiciones frente a otro que no, y eso se paga, Guille.
Sí, sí, totalmente. Luego hay muy buenos equipos en Europa, el PSV a mí me dio una sensación fantástica de equipo hecho, de equipo con experiencia y físicamente como motos. El Girona es un cúmulo de cosas. Paga la inexperiencia de este nivel, que eso se podía prever, paga la multitud de bajas que tiene el equipo, que no le deja a Mitchell prácticamente rotar, tiene que ir combinando Liga, Copa ahora también y Champions con un grupo muy reducido. Y luego, que es quizá lo que a mí más me sorprende, que para jugar esta competición europea y habiendo perdido gente tan importante, no se ha reforzado con jugadores de experiencia, sino chicos muy jóvenes que están debutando en la competición y que están pagando la factura. Bueno, y el calendario, me olvidaba el calendario, que encima para colmo el Girona le viene ahora un Everest, no en la próxima jornada, que esa es la que puede intentar ganar para meterse, sino luego Liverpool, Milan y Arsenal, sí, sí. O sea que lo tiene realmente complicado.
Sí. Pues sí. Guille Uzquieno desde París, gracias por el análisis y buen viaje de regreso, un abrazo fuerte.
Otro para vosotros, un abrazo, adiós.
És notícia d'aquest matí també, Gil, que ens ha cridat força l'atenció que Mbappé, per segona vegada consecutiva, es queda fora de la llista de França.
Podria ser perfectament la notícia del dia. Mbappé no estarà a la convocatòria de la selecció francesa, que juga finestra de Nations League contra Israel i Itàlia. Un Mbappé immers, recordem, no només en la crisi de la Casa Blanca, sinó a més també amb aquest tema de l'acusació que pesa sobre ell de presumpte delicte sexual a Suècia. Ja ha parlat d'això a l'hora de fer oficial aquesta llista, carregant-se a l'esquena el seleccionador francès al pes de la decisió.
És un tema que s'argumenta en dos punts. Primer, Kylian volia venir. Segon, no és un tema extraesportiu. La presumpció d'innocència es manté i s'ha de respectar, però després de parlar amb ell he pres aquesta decisió i és millor així.
Per cert, que Koundé s'hi ha entrat en aquesta llista, el jugador del Barça, del Madrid només hi serà Eduardo Camavinga.
I abans del debat, una cosa més. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Hem de parlar de les intervencions televisives estel·lars ahir amb Pedri per una banda i Nico Williams per una altra, eh?
Sí, estaven gravades de fa setmanes, aprofitant els descans que tenen entre partits i sobretot de les setmanes quan no juguen hi ha un marge suficient entre partits. Primer Pedri va estar, i ja ho havien publicitat dies abans, i hi havia molt interès, Pedri a 4 amb Dani Martínez, a Martínez i Hermanos, on va parlar les seves anècdotes, per exemple, amb l'anglès. L'altre dia que va venir un convidat, un actor, l'actor que fa de Loki, que és el villano de les sèries de superherois, doncs que ell pensava que només anava a fer-se una foto, resulta que havia de xerrar en anglès perquè l'actor li estava parlant en anglès. Ell parlava d'aquesta dificultat, també que amb Hansi Flick normalment va el traductor, que es diu Arnau, i l'acompanya sempre per traduir-li les instruccions, encara que va aprenent més o menys anglès, i explicava una cosa molt curiosa, que és la normativa de Hansi Flick, les ordres que hi ha al vestidor. Ho explica Pedri.
¿Cómo son las multitas?
Pues son bastante gordas.
Depende, sí, ¿verdad? Depende del entrenador, ¿no?
Depende del entrenador, de lo que sea. Por ejemplo, si es día de partido, siempre es muchísimo más. O sea, por ejemplo, vas concentrado a un hotel y llegas tarde a una charla, es mucho...
Vamos a hablar de cantidades.
Bueno, antes sí. Ahora ya Flick la quitó. Directamente si llegas tarde no juegas.
¿Por qué es peor para ti? O sea, pagar...
A jugar.
Claro, no jugar, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Pero antes, por ejemplo... Con Xavi lo que hacía era doblarse. O sea, no por minutos, hay entrenadores que lo hacen por minutos. Yo qué sé, 5 minutos, 5.000 euros. Y así.
¡Ostras!
1.000 euros para el minuto o así. Pero con Xavi, por ejemplo, era 5.000 euros y ya tarde, y al siguiente doblas.
Ah, 10.000.
Y siempre vas doblando y como llegue...
¡Doble o nada! ¡Madre mía!
4 o 5 días tarde, estás jodido.
Clar, deia Pedri que després els diners ho fan un dinar o un sopar d'equip o ho donen, per exemple, a la Fundació del Barça, i explicava d'això de no jugar que li va afectar, i ho confessava després, a Jules Koundé, a Vitoria, que guanya el Barça 0-3 el 6 d'octubre per 3 gols de Lewandowski. Va sortir suplent Koundé, era titular Héctor Fort i fins al minut 66 no sortia el francès, i era perquè havia arribat tard a una xerrada a l'hotel de concentració, així que Flick el va castigar, anava a ser titular Koundé i el
Flick amb això és inflexible, eh?
Inflexible.
El tema de les hores...
Sí, sí, i ha passat de les... Ja ho va dir Flick a l'inici de temporada, que ell creia que són madurs els jugadors i no cal multes econòmiques, que ja saben el que han de fer. I l'altre protagonista, ho deies, Nico Williams, va estar a la revolta amb David Broncano, estava al costat del seu germà, d'Iñaki, i li preguntava a Broncano per aquest estiu com ha estat aquests rumors per anar a Can Barça.
Difícil, encima los cabrones de la Min, Valde y toda esta gente no ayudaban, ¿eh?
¿Qué decían?
¡Buah! Vente ya, hermano, vente ya, vente ya. No ayudaban, pero
mensaje
bueno.
Mensaje todos los días, ¿eh?
Sí, sí, a todas horas.
Ya, ya. ¿Y tú qué les decías?
Ya, yo os diré.
Claro. O sea, no desvelaste a nadie...
No, hablé en familia y ya está.
De fet, Iñaki Williams, el seu germà gran, que estava al costat, explicava que ell ni tan sols li va dir mai què fer, ni quedar-se a l'Atlètic Club ni no, sinó que va deixar que fos ell que decidís i prengués aquesta decisió tan important de la seva carrera. Al final, com sabeu, i és lògic, doncs s'ha quedat a l'Atlètic Club a l'espera de si renova o no.
Sí, semblava que s'acabava el món si no venia Nico Williams al Barça i no li van malament les coses al Barça sense Nico Williams. Víctor, gràcies.
Gràcies.
De seguida el debat amb el Senabre i el Soldado.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
A veure, aquí hi ha tres coses que estan clares. El teu temps és or. La teva moto Honda mereix el millor taller. I, a més, quan tu el necessites. A Servihonda Llull t'ho posen fàcil. No tanquen al migdia. Reserva cita al 93-646-0600. Repeteixo, 93-646-0600 o a barcelona.servihonda.es. Deixa la teva Honda quan més et convingui. També al migdia. Servihonda, al carrer Llull, 4749, al Poblenou. Vinga, obrim el debat amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Bona tarda. Ens acompanya també avui el company de la Sexta, Josep Soldado. Hola, Josep.
Hola, què tal? Molt bones.
Bona tarda. Ara escoltàvem a Nico Williams. Clar, Dani, ara, si preguntem avui si canviaríeu a Nico Williams per aquest Rafinha,
O per Dani Olmo, fins i tot.
Clar, què contestem?
O per Dani Olmo. No, ara ningú vol canviar res del Barça. No et canvien a Fermín per Mbappé. Vull dir, ara mateix ningú vol tocar res del Barça perquè va com un tiro i és normal, però evidentment que si el Barça hagués fitxat Nico Williams... hagués estat un gran fitxatge i imagina't Hansi Flick el suc que li hagués tret, si li ha tret a jugadors que teòricament són inferiors, no? Vull dir que no desmereix en res, però no conec cap culer que canviés cap dels futbolistes titulars ni tres o quatre suplents de l'equip actual.
És que va l'equip, Josep, va com un avió ara mateix.
Sí, perquè els dos últims partits, per posar-los com a exemple, on sabies que el Barça seria superior i que guanyaria bé, ha passat amb l'Espanyol, fins i tot es van permetre el luxe a la segona part de relaxar-se i ahir amb l'Estrella Roja, és a dir, és un Barça previsible en els dies que veus que tens el rival inferior i el Barça serà superior, i ara ja comença a ser fiable els dies que té grans partits. Va passar la setmana passada amb el Bayern i amb el Madrid. Sí, comença a jugar de memòria, no?, el Barça de Flick, i comença a espantar aquí a la Lliga, el Madrid encara està tremolant, i jo crec que Europa comença també a tremolar i que més d'un el tingui en compte. Ja, per exemple, està en el top 8, i l'entrenador de l'Estrella Roja a la roda de premsa deia: és que és el Barça. És a dir, aquesta frase fa molts anys que no la deia algun entrenador, és que és el Barça, no? I sí. Això jo crec que fa patxoca i fa pensar que el futur és molt optimista.
Sí, el canviem d'escenari, Dani, a l'equip, el passem d'aspirant ja a situar-lo entre els favorits per lluitar per aquesta Champions.
Sabia que em faries aquesta pregunta avui, porto tot el dia donant-hi voltes i encara no m'atreveixo a favorit no. Evidentment que si hem de jutjar pel joc que s'està veient en aquests dos mesos de temporada de Champions, sí. Però jo segueixo pensant que en una eliminatòria contra el City o contra...
Ara seria bon moment, jugar contra el City, ara.
No, sí, no està bé, i el Madrid tampoc està bé, però clar, és que no és ara, Josep, és que serà el maig o l'abril, i a mi em segueixen fent respecte. No m'atreveixo a dir que el Barça és favorit per la Champions, però que està en una llista de candidats, segur. Sí.
Josep.
Sí, totalment. És a dir, a principi de temporada potser l'objectiu era arribar a quarts de final, no? I ara ens veiem en una situació on el Barça té les possibilitats reals de per què no aspirar, doncs, a arribar a la final. És que no veiem ara cap equip a Europa que estigui al nivell del Barça, no? De la forma que està jugant a la Lliga. I és veritat que potser falta, el partit del Bayern ho rubrica, però falta algun partit més a Europa per demostrar que en el continent europeu també el Barça pot donar el nivell. És molt aviat, veurem si aquesta velocitat de creuer li dura tota la temporada. Físicament està molt bé l'equip, veurem si no li cau a Flick. I és que la pregunta que fas avui defineix perfectament l'estat d'eufòria del barcelonisme, no?
Sí, home, és que mires els números, Dani, són increïbles. Vull dir, clar, el més important que hi ha en el futbol és fer gols, i porta el Barça 55 gols en 16 partits.
Sí, és insultant. És el màxim golejador de la Lliga amb diferència, és el màxim golejador de la Champions, i ha encadenat 10 dies que li ha fotut 4 al Madrid, 4 al Bayern, els 3 de l'Espanyol i els 5 d'ahir. Vull dir, és una orgia, gairebé és pornografia del gol. Això durarà sempre? Estarem tot l'any així? Bueno, no crec. Evidentment que hi haurà moments pitjors i algun moment de sequera i algun jugador que es pot lesionar, tot pot passar a la vida. Però jo em quedo amb la tranquil·litat que encara que el Barça baixi al nivell golejador algun dia o que no trobi amb la mateixa facilitat la forma de tenir resultats tan amplis, les senyals d'identitat, els senyals d'identitat de l'equip són invariables. Aquests sí que són fiabilitat alemanya. O sigui, jo m'assec i jo ja sé que espero del Barça. Jo sé que sortirà, que la defensa molt adelantada, farà el fora de joc, intentarà ser protagonista i xutar molt a porta. Tot això ho tinc. Que un dia, en lloc de fotre'n 5, en fotrà un o cap, ja ho sé que això pot passar. Però visc amb la tranquil·litat de saber que el Barça sap a què juga i no negocia, és a dir, no especula amb el marcador ni amb les seves idees. I això no té preu per mi.
Sí. Ara estàs en un moment, a més, Josep, que tot et va de cara. Vull dir, ahir hi ha alguns gols, per exemple, la pilota que li va al pal i li va al peu de Lewandowski, o el xut que fa Rafinha des de la frontal de l'àrea, que el xut és boníssim, però que li passa per sota les cames del defensa, això, si estàs en una mala dinàmica, aquestes no t'entren. I ara totes entren, totes van acabar dintre.
Home, Lewandowski jo crec que es personalitza aquesta situació, no? L'any passat no li entrava pràcticament res i aquest any està fent gols de la forma més inverosímil, no? Ahir van ser dos gols d'oportunista, li ve la pilota pràcticament al cos perquè l'empenyi. Sí, quan estàs amb aquesta dinàmica tot et surt bé. La veritat és que el fet que el Barça no baixi d'aquests 3-4 gols per partit, 5 ahir, tapa una mica els dubtes que et genera a vegades en defensa, perquè a vegades sí que al posar la línia del fora de joc tan avançada genera situacions d'autèntic precipici, no? I el debat de la porteria, que sembla que va desaparèixer després de la gran actuació d'Iñaki Peña al Bernabéu, doncs no sé, jo no diré si s'ha d'obrir o no, no crec que Chesney tingui opcions de jugar a curt termini, però és que ahir de nou va passar el que venia passant abans del partit del Bernabéu, no? Que és on es va congratular Iñaki Peña, és que cada cop que t'arriba a porteria o el rival et xuta entre els tres pals, el 80-90% de les situacions són gol, no? I a veure, evidentment, mentre aquesta mitjana de gols es mantingui, 3-4 gols per partit, el Barça no ha de patir, perquè tampoc t'arriba tant. Però compte que això al final pot penalitzar. L'equip ha de ser fiable darrere per després, a partir de mig camp, començar a generar i marcar gols.
No, a darrere ho està sent també, Dani. Està funcionant aquesta parella, sobretot Íñigo Cubarsí, com un rellotge, eh?
Sí, tindrà problemes Araujo quan torni, perquè, perquè a veure qui treus. Estic d'acord que és suïcida o és un risc la forma de defensar del Barça, però jo ja hi jugo, això, vull dir, mentre a dalt el Barça sigui així de poderós, què, te'n fotran dos o tres algun dia, ja? Però si tu en fots cinc o sis...
És el cas d'ahir, no? Encaixes dos, però sí. Si marques cinc, no?
Clar, és la filosofia de Cruyff, no?, que deia que no, ell no vol guanyar encaixant un gol menys que el rival, sinó que volia guanyar fent un gol més que el rival, no? I és així, i jo prefereixo això, és més valent. És com quan ara al Madrid, que tenen molts debats de... Lucas Vázquez no puede ser el lateral porque no sé qué, porque lo superan y tal, però és que el problema del Madrid no és Lucas Vázquez, perquè si a Lucas Vázquez el superes, però després Mbappé fot dos gols, Bellingham dos i Vinícius dos, t'és igual que et superin a Lucas Vázquez, no? Aquí és el mateix. La línia defensiva del Barça és molt arriscada, d'acord? Però si ets tan eficaç i tan exuberant en atac, que encaixis un o dos gols no et penalitzarà gens.
Molt bé. S'ha quedat Mbappé fora de la llista de França una altra vegada, eh? Sorprenent, eh, sí. Josep? Ja ha explicat, es que Deschamps generant... tampoc ho ha explicat gaire bé, ha dit, bueno, no es extradeportivo, no tiene nada que ver con el tema extradeportivo, considero yo ahora que no tiene que venir, és estrany.
Ha dit una frase, diu, és puntual, però clar, ja no és la primera vegada que queda fora. Ja, bons ja no és puntual, ja comença a ser excepcional i misteriós, no? Avui a França la gent especula amb moltes versions i no s'acaba d'interpretar bé el motiu pel qual no estan anant en França. La veritat és que Mbappé no ho està passant bé, a nivell professional, a nivell personal, perquè és que ha sigut posar-se la samarreta del Madrid i tot li gira tort. I això ho està patint el Real Madrid. Ara estan sortint doncs, bé, informacions de vestuari, no? Que les coses veu que no funcionen a nivell de relació personal entre Mbappé i alguns jugadors i viceversa amb el tema dels egos. Compte, perquè era la referència al gran fitxatge del mercat del Madrid i ja l'equip sembla que se li està començant a caure a Ancelotti. Si Mbappé s'enroca i no aixeca cap, veurem això al Madrid quines conseqüències pot tenir.
Sí, sí. És veritat, Dani, eh? A l'estiu la majoria de gent deia, no, el Madrid campió d'Europa, campió de Lliga, tal, li poses Mbappé, encara se sortiran més. Hi havia gent també que advertia d'aquests possibles problemes que et podien generar el vestidor i tal.
La porta.
Sí, la veritat és que ara mateix una mica estan en aquesta situació, eh?
Ah, és un any de crispetes, si ets del Barça, de crispetes gegants, perquè tot el que té a veure amb Mbappé és polèmic. Tot el que està passant amb Vinícius, ni t'explico. La pilota d'or, plantes noves a la gala, tal. Ancelotti, que si ja se'l vol encarregar, si estan pensant en el futur, que si Xavi Alonso, que si no sé què. La dona de Valverde fent tuits contra l'entrenador. O sigui, és estel·lar. Si ets madridista, no, òbviament, però si ets un observador extern o ets antimadridista o ets el Barça o ets un equip que competeix contra el Madrid, és un dels anys de més crispetes i de més estar a l'expectativa. I jo crec que al final, coneixent el Madrid, segur que trobarà la forma de tocar la tecla i de sortir d'aquest forat, però mentrestant se li poden escapar coses.
Quan anem comentant amics, Dani i Josep, gràcies als dos, eh?
A vosaltres.
Fins la propera.
Adéu. Aquest any, 101. L'1 de desembre vinent, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 101. La llegenda continua creixent. Corre, inscriu-t'hi a jeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Hyundai, Loteries de Catalunya, Soria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta i Torrons Vicenç. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait, got no reason. Doncs això, Gil, ara ja sí, és oficial aquest ajornament de l'Espanyol-València previst per dissabte, eh?
Sí, un ajornament que modifica, de fet, els plans del conjunt blanc i blau. Un ajornament que, de fet, també és doble, perquè ha quedat també ajornat el partit que jugaven els filials, l'Espanyol-B-València-Mestalla, en la jornada d'aquest cap de setmana, concretament aquest diumenge, a la segona ref. Un Espanyol que, com no podia ser d'una altra manera, entès perfectament els arguments del conjunt Che. Queda clar també que, quan tinguem data de disputa del partit, serà inevitable la comparació de plantilles i, de moment, de forma, sobretot en el capítol de lesionats, però és un tema de solidaritat i l'Espanyol, com diem, sempre ha estat en una posició de sensibilitat cap al València i cap als damnificats.
Faltaria més.
També és veritat que pot sortir guanyant perquè Cumbula, que no hi seria per aquest dissabte, doncs podria estar perfectament recuperat quan es jugués aquest partit. Això sí, si Les Palmes i Valladolid sumen a la jornada d'aquest cap de setmana, l'Espanyol cauria a zona de descens. Caldria també veure com afecta això mentalment. En tot cas, no tornarà a l'acció l'equip de Manolo González fins al 23 de novembre, en un partit davant del Girona, que tindrà molta amiga. Canvis a l'agenda, l'equip manté l'entrenament de demà divendres i dissabte, en lloc de jugar, treballaran pel matí a la Dani Jarque. Festa diumenge, tal i com estava previst, i ja de cara a la setmana vinent, entrenaments dilluns, dimarts, dimecres i dijous. Doble sessió dimecres i festa divendres, dissabte i diumenge. Aprofitant tot aquest context, el club ha distribuït avui declaracions de Justin Smith i Rafa Bauza, debutants en matèria de derbis. El mallorquí explica les seves sensacions.
Bueno, la verdad que fue increíble. Me dio un montón de enseñanzas, sobre todo pues lo que es vivir un derbi con el primer equipo que no había experimentado nunca. Y vamos, todo, cómo se vive todo, la experiencia, todo, la verdad que fue increíble y más jugarlo ahí en Montjuïc. Pero bueno, al final el equipo dio la cara, sobre todo la segunda parte estuvimos bien y hasta toca seguir.
Et confesso que m'he fet una volteta per la web de la Federació Txeca i no he sabut trobar la convocatòria per la propera aturada FIFA on hi hauria de ser Àlex Kral.
Molt bé, doncs seguim pendents d'això i també de tot el que tingui que veure amb el tema de les entrades d'aquest Girona a Liverpool. Edu, bon dia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Ja han generat certa polèmica pels preus i avui hi ha alguna novetat més, no?
Sí, des de la una els socis del Girona ja poden comprar fins a 6 entrades pel partit contra el Liverpool. S'amplia així el ventall de cara al partidàs que tindrà lloc el 10 de desembre a Montilivi. Omplir l'estadi a la Champions s'ha convertit en un mal de cap al club i ja es va poder veure en el duel contra l'Eslovan de Bratislava, que va significar la primera victòria històrica a Europa. Informació de servei pels socis, el descompte només serà efectiu per la primera entrada que comprin, és a dir, la primera entrada entre els 85 i 123 euros i la resta, sense rebaixa, entre 95 i 136 euros. Són uns preus que, com dius, han generat molta polèmica des del dia que es van posar a la venda, el passat mes d'octubre. Només cal veure la xiulada i els primers mocadors a Montilivi, l'últim partit de Lliga contra el Leganés, al minut 12 de partit, i també les queixes de molts seguidors i socis a les xarxes socials pels preus tan elevats per veure un dels equips top d'Europa. El club, per la seva part, anima a tots els socis a no perdre aquesta oportunitat per viure un partit històric.
I tanquem el bloc dedicat al futbol amb una bona notícia, Edu. El Levante Badalona passa a ronda a la Copa de la Reina.
I victòria contundent del conjunt de Ferran Cabello per estar als vuitens de final de la Copa de la Reina, 0-3 contra l'Osasuna de Primera Federació. El conjunt català no va donar opcions al seu rival, va plantejar un partit molt seriós a Tajonar i amb els gols de Maillo a la primera part i la sentència després del descans de Laura i Paula, espera ja rival a la següent ronda del torneig del Cau. Aquest Levante Badalona va de debò, és quart a la Lliga F, a 5 punts de la zona Champions, i ja està amb el Dux, el Depor i el Tenerife als vuitens de la Copa de la Reina. Parla el tècnic Ferran Cabello, satisfet per la victòria i per la bona feina de les jugadores del planter.
Bueno, avui ho han demostrat, tu. Les quatre jugades del filial que han entrat ho han fet amb molta il·lusió, amb moltes ganes, però sobretot amb moltíssima qualitat i ens han donat una millor versió a l'equip. Al final, com hem dit, no són els gols que han marcat, sinó el com han estat, la presència que han tingut i el bé que ho han fet.
Avui es juga un dels quatre partits que queden pendents de la tercera ronda. El Fundación Albacete-Granada a les 7 de la tarda. Ara Levante-Badalona torna a tenir una prova de foc aquest dissabte a casa a les 4 de la tarda contra el Real Madrid. Partit que no podrà jugar Atenea del Castillo després de trencar-se la clavícula en un entrenament. I un apunt més perquè Espanya ja coneix els rivals de la segona edició de la Nations League, Anglaterra, Bèlgica i Portugal.
3:53, fins aquí el futbol.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Antes de que tu día suene así...
Llega el Black Friday. Máximo ahorro, precios imbatibles. Ahora o nunca, que no se te escape.
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la 11 te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica.
Anem al bàsquet, busquem les novetats del Barça, que rep demà Baskonia a l'Eurolliga. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Batllori. Sí, con la novedad de Joel Parra, el alero sufrió un fuerte esguince en el tobillo en el partido contra el Lleida hace un mes, rompiendo, por cierto, un excelente inicio de temporada del ex verdinegro. El retorno de un jugador polivalente como Parra permitirá al entrenador Joan Peñarroya tener más alternativas de juego. Precisamente, el técnico ha advertido esta mañana, en la previa al partido frente a la Baskonia de mañana, que espera resarcirse de la derrota que el conjunto vitoriano les infligió en la jornada de Liga CB en el Palau hace 3 semanas, el único entre Liga y Euroliga en asaltar el Fortín azulgrana.
Serveix perquè els jugadors que coneixien menys els jugadors de Baskonia pues, els tinguin més presents, perquè és un equip, pues, l'únic equip que ens ha guanyat aquí al Palau. Estem avisats i sabem que el Baskonia competeix molt bé, que està competint millor a Euroliga que a Lliga Endesa. Un rival pues, que no fa gaire, pues, va vindre aquí al Palau i es va guanyar i això ens ha de motivar.
El partido mañana 20:35, han subido 5 minutos más, horario poco habitual, en el Palau Blaugrana.
Vale, i parlem ara d'handbol, Juan, perquè ha passat pel programa de Rosca amb Luis Malvar, amb el company Luis Malvar, Xavi Pascual, tècnic del Vesprem, ex del Barça, què ha dit?
Sí, hace aproximadamente un mes, Enric Masip, asesor del presidente Joan Laporta, hacía unas duras críticas hacia Xavi Pascual, ex técnico del Barça, actualmente técnico del Vesprem, en las que le aseguraba de querer desmantelar el Barça después de anunciarse el fichaje del portero azulgrana Emil Nielsen por el club húngaro para el 2026. Ayer Masip tuvo respuesta de Pasqui en el programa de Rosca con Luis Malvar.
¿Sabes lo que dijeron aquí? Que tú querías desmantelar al Barcelona con mala fe, lo dijo Henry Masí, y que tú tocaste a todos los jugadores del Barça durante el Mundial de Clubes, o sea que tendréis que tener una caja brutal para fichar a todos, ¿no?
¿Quién dijo eso?
Enric Masip, en unas declaraciones que hizo. No sé si te llegó o no te llegó, pero vamos, dijo que quería desmantelar el Barcelona con mala fe, que habías tocado a todos los jugadores del Barcelona en el Mundial de Clubes. Y yo lo primero que pensé, digo, tienen que tener dinero y no se les acaba ni quemándolo.
¿Sabes qué pasa? Que depende de quién dice las cosas, como te he dicho antes, no interesa. Y a mí depende la opinión de quién, no me interesa, en absoluto.
Un Xavi Pascual, contundente en esas declaraciones, que por cierto destacó a Petar Sikusa, del que dijo que ha tenido una explosión brutal, pero hay que cuidarle y no sobrepresionarle.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Superstar! Honores para Terry Rosoman, un senyor natiu de Gales del Sud i que ha completat aquest mes de novembre un repte. Per una bona causa, Movember. Aquest repte ha suposat una recaptació de 10.000 euros després de córrer 120 quilòmetres amb 3.000 metres de desnivell positiu. Això sí, quan tu et fiques en un mapa i veus el recorregut que ha fet Terry Rosoman, el dibuix d'aquest recorregut té la forma dels genitals masculins. Tot sigui per l'agrupació Movember i aquesta bona causa dels 10.000... Bueno, uns es pengen dorsals a la pell i uns altres, doncs mira, aprofitant la vinentesa, 10.000 euros per l'associació Movember. No estava pas gens malament. Honors per Terry Rosoman, de Nova Gales del Sud. Última hora, Vallori. Informa Melchor Ruiz. Abro comillas. Habla el Real Madrid. Ahora no se descarta de forma contundente fichar en el mercado de invierno. Amigo. Cierro comillas, com diria el Minguella. Ara. Ara les enquestes. Actualitzem en clau Barça, que ja està entre els 8 primers a la Champions. Aspirant o favorit a guanyar la Champions? Aspirant 73%, favorit 27%. En clau Girona, forçaria o siguen Kof per jugar contra el Getafe? Sí que el forçaria o la majoria el 66%. I en clau Espanyol, l'ajornament de l'Espanyol València beneficia o perjudica l'Espanyol? Beneficia 39%, perjudica el 61%. Arribarem a les 4 de la tarda, és tot de moment. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.